Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
La pandèmia ha suposat molts canvis tant en la societat com en la manera de funcionar de les empreses i serveis. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Taulí, el CDIAP, no n'és l'excepció i ha aprofitat aquesta etapa per reinventar-se. Una transformació que es materialitzarà precisament amb la creació d'una nova pàgina web dirigida als pacients del CDIAP i també a la població en general. Un portal que suposa noves maneres d'interactuar amb els infants i les famílies, tot plegat, just després que el servei complís el 2019 els seus 40 anys de funcionament. I nosaltres avui en parlem d'aquesta nova posada en marxa, precisament amb la Montse Torres, que és coordinadora del servei, i amb la Noemí Llevadot, que és logopeda. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
A veure, primer de tot, expliqueu-nos una mica, per posar-nos en situació, com heu viscut aquesta pandèmia des d'aquest servei, des del CDIAP, i de quina manera, evidentment, doncs, ha afectat el vostre dia a dia i el servei.
Molt bé, si voleu, començo jo una mica explicant potser que el centre d'atenció de la nostra activitat, mirada des de l'angle que sigui, sempre és el desenvolupament dels infants, en aquesta primera infància, no?
Sí.
Això significa que la nostra feina, el nostre focus d'atenció està encaminada en aquest període que és fonamental i que és com revolucionari. En menys de 3 anys els infants han d'aprendre una manera d'aguantar la posició primer, després d'intentar una forma de desplaçament, d'intentar arribar a la funció simbòlica, han de mirar de comunicar-se, i tot això passa en un període de temps molt curt, amb el qual l'atenció que estigui adequada en el moment i que sigui precisa, de qualitat, que sigui ben coordinada, és com indispensable. Val? Després, la pandèmia ens ha portat una mica el que ens ha portat a tothom, no? Molts canvis. Primer, amb l'adaptació davant de lo que ha suposat el no poder fer algunes visites presencials, la por, les escoles tancades durant molt de temps, la por a que no es detectessin els infants d'una manera tan precoç com es havia fet fins llavors. I sí que és veritat que ens ha posat en el camí, que de fet ja hi eren, perquè en les noves tecnologies ja havien començat a fer una feina molt important, sobretot quan aquí a l'hospital es va fer el pas importantíssim a la història clínica electrònica, no? El fet de tenir la informació de manera electrònica ben coordinada, doncs ja va donar una agilitat de coordinació que no es tenia fins al moment. També la història clínica compartida a Catalunya, que des de la primària el pediatre coneix una mica el que s'està fent aquí al CDIAP. Tot això ja havia fet una revolució prèvia anys anteriors i que va fer possible, d'alguna manera, que poguéssim continuar treballant durant la pandèmia. Quan vam començar a fer el teletreball durant el confinament, doncs va ser l'eina que va poder fer possible la continuïtat assistencial i alhora va promoure altres revolucions, no? Com les videoconferències, les videotrucades, el fet de tenir que analitzar el que estava passant en els nens, el que els passava a les famílies d'una altra manera, posant molt més el focus en què està passant a casa, tenint que confiar molt més en el criteri dels pares, tenint que moltes vegades deien, però si tu li preguntes això, el nen t'entén, si tu... i els pares a vegades et diuen, ai, doncs no ho sé. Vale, doncs, no? Una mica és educar aquesta mirada d'una altra manera i que puguin ells mateixos ser qui d'alguna manera siguin els nostres ulls i siguin els nostres exploradors, no? I alhora, doncs clar, tot va ser una generació de recursos terapèutics, de vídeos, de material per pares, que és el que ara d'alguna manera posem a disposició també a la web d'una manera molt més assequible.
Uh-huh. Ara parlarem de la web, però pel que expliques sembla que, doncs, evidentment, doncs, també arran d'aquesta pandèmia doncs, es van generar tots uns recursos, no?, que també aprofitareu, i totes unes necessitats. M'imagino, Noemí, que una de les necessitats de crear doncs, aquest portal web és doncs, això, que hi havia també un augment de la demanda, no?, del servei i sobretot d'aquesta necessitat de recursos telemàtics.
Sí, perquè el fet de que hi hagin hagut molts infants confinats, sí, on ha mancat sobretot la interacció social tant amb iguals com simplement amb altres familiars, això ha afectat en molts infants en el seu desenvolupament perquè han deixat de practicar o de necessitar aquelles interaccions que ens ajuden a desenvolupar aprenentatges que en aquell moment no hi han set i que, per tant, això a la llarga ha afectat en el seu desenvolupament general.
Ara penso, per exemple, doncs, fa 2 anys tractàveu uns 2.000 pacients. Ara mateix, quants infants passen també pel vostre servei? Perquè ens fem, no?, una idea del volum.
Sí, si comptem l'any 2021, no?, hem atès a 2.100 i pico pacients, amb la qual cosa és bàsicament, quasi pràcticament diríem que és el mateix número. No perquè no hi hagi més casos, no hi hagi més necessitats, sinó perquè és la capacitat del servei que no pot fer més. El que s'hi han tingut és molt més ingressos, molt més. I això significa una mica potser també l'origen de per què estem aquí avui. Val? Què vol dir més ingressos? Vol dir que hem d'espaiar més les visites, vol dir que hem de, aquests tractaments, aquests recursos, hem d'empoderar altres actors per tal que ens ajudin, no? I que és un camí que ja havíem començat, eh? Uh-huh. Fer grups de pares, o sigui, una mica nosaltres sempre diem que el coneixement que tenim no és nostre. L'hem après de l'experiència, l'hem après dels companys, de la interdisciplinaritat, de tenir el privilegi d'estar treballant en un servei de medicina pediàtrica. Tot això ens aporta un coneixement que nosaltres ens sentim deutors, que hem de poder ser capaços de transmetre i sí, que altres puguin utilitzar-lo, no? Uh-huh. Perquè aquesta demanda hi era, d'escoles bressol, de parvularis, com ho feu, com es fa això, com es fa un compte adaptat, com aconselleu els pares per desenvolupar el llenguatge, com, no? I aquesta demanda hi és, i ja havíem començat fa temps, a fer uh-huh. cursos, no? Però ara és una manera de fer un pas
compartir
més.
I de compartir, compartir donar visibilitat a tota aquesta feina, no?, i a tot aquest coneixement. Expliqueu-nos, però, quina serà la principal diferència, també, de la nova web respecte a l'anterior. Suposo que incorporarà tot això, no?, aquests recursos terapèutics pels pares, per les escoles, però poseu-nos exemples, també, per fer-nos una idea del que trobarem.
Sí, mira, la nova web, en diferència de la que teníem fins ara, a part d'explicar què és el que fem i a què en consisteix la feina en un CDIAP, sí, també hi trobarem un apartat on hi haurà el pes dels recursos terapèutics. Això com a apartat que sigui més útil per a les famílies, però no només per famílies que són usuaris de CDIAP, sinó per qualsevol altra família que tingui infants de 0 a 6 anys. I altres professionals que també estiguin en contacte directe amb aquests infants. A part d'aquests recursos terapèutics, sí, també hi haurà un apartat on explicarem què és el que fem. I el que fem és no només allò que de primera vista podem veure que és la intervenció directa en sessió amb els infants i les famílies, sinó tota l'altra feina que hi ha darrere. Feina com el que deia ara la Montse, les formacions, els professionals que estan en la primera línia, feina com totes les coordinacions amb els serveis externs, amb les escoles, la feina que es fa concretament amb les famílies, tota la feina de recerca, d'investigació, uh-huh. una mica és fer el dibuix de tota la feinada que s'està fent dia a dia en el nostre centre. I a part d'això, també hi haurà molt important un apartat que explique i després del CDIAP què. Que moltes vegades ens trobem això, no?, de que quan arriba el moment de deixar el CDIAP, les famílies es troben de i ara què? Llavors, en aquest apartat hi trobarem també tots els recursos que podem accedir-hi i, en el cas també, un altre apartat, en el cas de que més endavant les famílies detectin alguna dificultat, sí, en funció de la dificultat que detectin, a on poden dirigir-se. I com a novetat i que ens agrada molt, sí, és l'apartat on es titula Les nostres famílies sumen, en el que les pròpies famílies podran compartir amb altres famílies tots aquells recursos i aquelles activitats que ells mateixos han creat i, a més, el poder compartir les seves reflexions. I aquí també és important perquè d'aquesta manera veuen les famílies de que no estan soles, que hi ha altres famílies que també estan en la mateixa situació i que això els ajuda a tirar endavant.
Clar, en aquest sentit és superinteressant per això, no? Per totes aquests recursos que expliqueu. Centrem-nos un moment precisament en els pacients que no són del CDIAP, no? El perfil de famílies que necessiten aquests recursos, quins són? I també què se'ls explica? No sé, suposo que també doneu informació, no?, sobre, doncs, això, els temps, no?, o quines són les habilitats que ha de tenir un nen, no?, segons la seva edat. Expliqueu-nos una mica, doncs, això, què és el que trobaran aquestes famílies.
Faig?
Sí.
Vale. En aquesta àrea, sobretot, és per qualsevol família que tingui infants de 0 a 6. Per què? Uh-huh. Perquè el que tenim són recursos pensats pel desenvolupament de l'infant, amb la qual aquí trobarem recursos que engloben totes les àrees del desenvolupament de l'infant: la comunicació i el llenguatge, la psicomotricitat, les habilitats socials, les habilitats de pensar i aprendre, la comprensió i la gestió de les emocions, la gestió i la regulació de la conducta, l'autonomia personal, i dintre de tots aquests apartats els materials estaran ordenats, estan molt ben classificats, ben pensats, ben elaborats, agrupats en si són contes, si són jocs, si són rutines, si fa referència al dibuix, si fa referència a vivències del dia a dia, i informació i consells per pares i mares. Exemple, pues, des de la importància del temps boca avall en un bebè, com la motricitat en la primera infància, estratègies per fomentar l'atenció compartida, com es juga, com s'explica un conte, quines dificultats i com les abordem ens poden presentar infants, pues, quan fan rebequeries, amb dificultats de conducta, amb hipersensibilitats, amb hiperactivitat, la influència de les pantalles en el desenvolupament de l'infant, com acompanyar l'infant en l'adquisició de qualsevol aprenentatge, com ajudar-lo a pensar, a aprendre. Hi ha molts recursos.
Una infinitat de recursos que jo crec que els pares que ens escolten pensaran. És la web, no?, el portal web que jo hagués volgut tenir, no?, quan, doncs, això, tenia la criança dels meus fills, perquè la veritat és que moltes vegades en aquestes etapes de la vida també anem molt perduts. Parlem dels recursos també dirigits al personal educatiu. De quina manera creieu que, doncs, això els pot ajudar a tenir tot aquest ventall de coneixements i de recursos?
I aquí voldria afegir el que ja ha dit la Noemí, que és una presentació o una compartir informació no tant del què com del com. Val? I aquí, vull dir, ella ha fet un passeig així ràpid per donar pinzellada, però, per exemple, hi ha vídeos on hi ha les logopedes, per exemple, o ella en particular, sí, també, on expliquen, en 7 minuts, doncs, com treballar el verb en una frase o com treballar grups semàntics. I és un vídeo com si fos una sessió de tractament. No és tant s'ha de fer això, sinó mira, ho fem així i ara et toca a tu i ara ho fa la mare, ara ho fa tal. I si, no, és que sempre expliques. I quan li diem al nen cotxe ens el posem a prop de la boca perquè ens vegi. Bueno, ara no tant, però...
Bueno, ara complicat, però...
Sense. A casa sí que fa. O sigui que, en aquest sentit, i de cara a professionals, que és el que tu preguntaves, sí, jo penso que potser la importància o la diferència entre altres recursos que podem trobar, sí, a la web és que és molt el com fer les coses. Perquè donar consells acaba sent molt fàcil. S'ha de fer, però quan un té un nen difícil, no és tant això, és com ho haig de fer, com ho haig de fer, què és el que fa el tractament, no? Les sessions de tractament apunten a això, a com fer-ho, buscar el material adequat per cada nen, i aquesta diferència jo crec que és el que porta valor afegit a aquesta web, no? Que trobis una professional que t'està dient, mira, s'ha de fer així, i amb com píldores, no? De molt curtetes, 7 minuts duren els vídeos,
sí, 5-7 minuts, sí.
Com s'adapta un conte, bueno, crec que
la veritat serà interessant en aquest sentit. I quines són les causes més habituals per les quals doncs, us deriven un infant, no? Des dels centres educatius, també?
Vale, nosaltres la derivació ens arriba, evidentment, des del primer moment de naixement fins pràcticament als 4 anys. A partir dels 4 anys ja representa que els nens haurien d'estar tots derivats. Com més petit arriba el nen, molt sovint és perquè més greu és el que li passa, no? Perquè es posa en evidència abans. A mesura que el desenvolupament es va posant en marxa, també les funcions es van com especialitzant. Els primers nens que arribarien serien, doncs, millor perquè no aguanta el cap, perquè no fa canvis posturals, però el volum, si em preguntes quins són els més freqüents, serien els problemes amb el llenguatge, que arriben a una edat en què no parla, o parla poc, o parla malament, i també el que ara ens estem trobant d'una manera alarmant, diria jo, són molts nens amb problemes de comunicació i de relació. Nens que no es relacionen bé, que els criden i no fan cas, que van molt a la seva, i ja fa temps que això és així, no? Però ara mateix estan arribant nens molt petitons, de 20 mesos, 22 mesos, en què està passant això.
I per què?
I dins dels canvis, que també la societat ha canviat molt, els pares han canviat molt, tenen molta informació, i de seguida busquen, de seguida troben, de seguida saben que està passant alguna cosa.
Sí, però moltes vegades tenim un excés, jo diria, d'informació, i més si naveguem, no, els pares per internet, per això és interessant doncs, tenir informació de rigor i això, i tan accessible, no? Ara que parlaves d'aquest increment també dels nens amb tots aquests problemes, no?, de comunicació, per què? Per què creieu que hi ha doncs, aquest increment?
És un increment que no és que estigui aquí, sinó que és arreu del món. És algo que està definit i que ve passant des de que fa molts anys, no? Es posa el foc per un costat a que realment hi ha més detecció, hi ha més coneixement, les coses es detecten abans, però realment, a veure, jo ja sóc gran, jo fa ja quasi que els mateixos 40 anys del CDIAP els tinc jo també aquí, saps? I evidentment no hem vist aquest volum en la vida, val? Llavors, el foc està com una mica indefinit, no hi ha unes directrius clares. S'apunta a l'edat dels pares, a vegades, també a factors segurament ambientals que no controlem i que d'alguna manera alguna està passant. Però realment, bueno, i potser també la pròpia vida, no? Però evidentment els nens són així, han nascut així. No és que diguis hem fet alguna cosa malament en la criança, ni és algo que diguis, mira, com que ha nascut aquí o ha nascut allà, o no.
Que és un fenomen global, no? Que veieu, que detecteu no només a l'hospital, al Parc Taulí, sinó a altres centres. Us preocupa, però, doncs, aquest increment d'aquests casos?
Moltíssim, moltíssim. Perquè la veritat és que pot semblar una cosa menor i no ho és en absolut, perquè és molt, molt invalidant en el futur, en el fons. El no poder-te relacionar bé, el no entendre els contextos, el no saber el context global de les coses et deixa amb una certa fragilitat davant de la vida, no?
I tant. No sé si creieu que a vegades doncs, això també comportarà doncs, més demanda, no? Més increment de necessitats, de recursos, i no sé si creieu ara mateix doncs, en quina situació es trobeu, si a vegades doncs, es pot assumir tots els casos que us arriben o teniu llista d'espera?
Tenim molta llista d'espera i ens està ara, d'alguna manera, impactant amb el temps d'espera. I, clar, sempre hem jugat en dir, bueno, doncs els nens més grans han de marxar, hem de prioritzar els petits, hem de prioritzar aquests nens de comunicació, però, clar, és que ara ja els que tenim a tractament són petits, també. Tenim això, molt poc marge.
Per això busquem noves estratègies i, en aquest cas, la web perquè també la nostra manera de treballar s'ha d'adaptar a aquesta nova demanda i a aquesta nova situació.
I fins i tot donar certa informació i recursos, doncs, com comentàveu, als pares, als centres, no? Perquè siguin una mica autònoms, no? En segons quines demandes.
Sí. Que s'ha de dir que aquí a la nostra zona les escoles Bressol fan un treball increïble, increïble, que són capaces de detectar i d'ajudar nens d'una manera increïble, que a nivell de primària, a través de l'EA, portem coordinació a través de molts anys i que portem una línia d'actuació comuna, que anem a la una, que no crec que no es perd ni un recurs pel camí, o sigui, ho tenim tot com molt ben alineat. I això també voldria deixar-ho clar perquè les famílies estiguin tranquil·les, que realment a les escoles s'està fent molt bona feina.
Doncs,
però els hi passa com nosaltres, que la pressió és superior, de vegades, a la capacitat que tens.
Quin diríeu que és el punt fort, també, del vostre servei del CDIAP?
El nostre punt fort és, d'alguna manera, una, la trajectòria que tenim, val? Que això dona molta solvència, no? Per altra banda, ser un equip gran, no? Perquè Antidiaps és un servei de la Generalitat que està sectoritzat a tot Catalunya, però com tan gran com el nostre potser no n'hi ha cap altre, val? I això també ens permet l'especialització, evidentment. Podem tenir professionals que diuen, vale, doncs jo aprofundeixo en això i tots aprenem junts, perquè tots d'alguna manera som capaços d'arribar en els raconets que no arriben, no arribaríem cada un per si mateix, no? I, per altra banda, doncs, també tenim el privilegi d'estar dintre d'un servei de medicina pediàtrica, que som l'únic servei a Catalunya integrat en un servei de medicina pediàtrica, que això dona una fortalesa importantíssima, perquè ja des de neonatologia ens poden enviar els nens, perquè la relació amb neurologia és superfluida, amb genètica, amb otorrino, amb trauma, laboratori. El fet de que un nen tan petit necessiti una atenció tan global i tan integrada, doncs clar, des de la nostra situació privilegiada, això és fantàstic. I aquests serien els punts forts.
I els febles?
Els febles, la demanda.
Aquesta llista d'espera, no?
Sí. O sigui, som un servei, jo crec que estem fent una funció molt important, que crec que està ben valorat. Qualsevol alteració en el desenvolupament, tothom té clar que ha de venir al CDIAP, però aquesta demanda és la que ens fa que tensar les costures i també a nivell personal, dels propis professionals, patim més del que no fem que del que fem. La feina no ens espanta, però quan veiem que hauríem de fer coses que no estem podent fer, això treu hores de son, És el que fa patir més.
O sigui,
seria
que
el punt dèbil,
El nostre punt dèbil.
Sí.
Llavors...
I que també des de la Generalitat es dona prioritat molt a salut mental, no? I a vegades pensem que no es dona prou importància a que la salut mental comença des del començament. Tots aquests nens amb problemes greus de conducta, amb problemes de pensament, amb problemes de relació... I clar, totes les actuacions que es puguin fer a la primera infància és que tenen una transcendència brutal, perquè és quan realment el cervell encara està en plena plasticitat, en plena evolució, i realment tota la intervenció que puguem fer aquí té una traducció clara. I a part de que evita complicacions de mals entesos, de que potser estiris més el nen o culpabilitzis més del que li està passant perquè et sembla que no ho vol fer, o et culpabilitzis tu com a pare perquè penses que no ho estàs fent bé. O sigui, crec que aquí un diagnòstic a temps, una comprensió a temps, canvia la vida.
I llavors, en aquest sentit, per també donar algun consell a les famílies, no?, que ens escolten, quins poden ser els elements, no?, que fan saltar les alarmes, que ens haurien de dir, doncs, això, que hi ha un problema?
Bueno, jo crec que les famílies tenen una capacitat de detecció molt gran. Molt gran. Molt sovint ens trobem que jo ja ho deia i no em feien cas. O sigui, com que, sobretot amb els problemes de relació, hi ha alguna cosa. Quan una mare al nen no li segueix, no la mira, no hi ha alguna cosa. Passa que costa donar-li forma. Quan no tens coneixement, costa molt articular una preocupació, donar-li forma, donar-li paraules. No saps on anar perquè et penses que és una mania teva. l'entorn en general et vol ajudar dient que no passa
no
res,
passa res, te vol protegir.
Que tu també ho feies quan ets petit, que ja ho farà, que ja parlarà. Jo crec que qualsevol que tingui una preocupació en el desenvolupament és que no importa quina, que parli amb el seu pediatre.
Exacte, que consultin amb el seu centre d'atenció primària. I per acabar, no sé si confieu que hi haurà una aposta per seguir doncs, creixent com a servei o que amb la formació a personal també educatiu es pal·liaran en certa manera aquestes necessitats que ara explicàvem.
Bueno, jo crec que des de la Generalitat i tenim des del nostre departament de benestar social tenim el clar coneixement de que ells estan preocupats també i que realment veuen que no estan dotant de les hores necessàries. O sigui, la demanda és d'un 10% de la població de referència i els CDIAPs estan dimensionats per un 7,5%, és el que hi ha. Per tant, és una realitat i no sabem com gestionar-la, ni el nostre CDIAP, ni els altres CDIAPs, jo crec que ni la pròpia administració. Tot passa que per a nivell econòmic fer una aposta clara.
Doncs esperem i esperem també que doncs, aquesta nova pàgina web, que per cert, quan es posarà ja oficialment en marxa?
Avui.
Avui? Doncs avui es posa.
Bueno, ahir la nit, ahir la tarda, nit, amb la qual cosa doncs, tenim una alegria nosaltres dues, perquè dius ja no hem d'entrar per la pàgina de publicadors, no, ens posem CDIA per Taulí a Google i es troba amb molta facilitat. Així que convidem a tothom a donar-li una volta.
Doncs nosaltres també emplacem els nostres oients a que tafanegin, googlegin i gaudeixin de tots aquests recursos que ara es posen a l'abast de la ciutadania i també dels professionals. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies,
bon dia.
Adéu-siau.
El matí de Ràdio Sabadell.